son com el pertenir de fondo.
Ja hem arribat a les 9, el preu del petroli supera els $100 per barril per la guerra a l'Orient Mitjà, el preu més alt d'ençà de l'any 2022, precisament. Davant d'aquest increment de preus, les borses es desplomen. És el cas de les, les del sud-est asiàtic, especialment les del Vietnam, les Filipines i Tailàndia.
Pendents, per tant, també de com començaran la setmana els selectius europeus en aquesta hora. Mentrestant, a les benzineres, els consumidors ja noten els increments dels preus. Ho hem comprovat avui matí a una estació de servei de Palma.
Esto es una locura. Es una locura. Literalmente.
Me parece muy injusto, ya que las gasolineras, el otro día estuve leyendo información, tienen hasta 90 días de reservas en los almacenes. Que no s'hagin subit la gasolina a dos dies que ha empezado la guerra, me parece vergonzoso.
I el govern preveu que aquest encariment dels preus de la benzina i del dièsel per la guerra a l'Iran provocaran un increment dels passatgers en el transport públic de les Balears. El darrer any van fregar els 23 milions de viatgers residents.
La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, creu que el govern espanyol hauria d'aprovar ajudes directes al combustible com el descompte de 20 cèntims per la crisi d'Ucraïna.
Veuríem bé, no? O sigui, quan es va iniciar la guerra d'Ucraïna es van aprovar per part del govern central una sèrie d'ajudes als descomptes, sobretot dels transportistes, no? Que són aquells que ens duen tot el que consumim amb les nostres illes.
Ho ha dit fa uns minuts a l'informatiu matí, on ha explicat que des d'avui els ciutadans de Menorca i les Pitiüses poden sol·licitar la targeta única que permet viatjar amb tren, metro i autobús de la xarxa interurbana de Mallorca de manera gratuïta.
I mentre el món continua atent a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, la República Islàmica de l'Iran ha anunciat que té nou líder suprem.
Ayatollah Sayyid Mujtaba Husseini Khamenei.
És el religiós Mojtaba Khamenei qui substitueix en el càrrec a son pare, Ali Khamenei, assassinat el passat 28 de febrer en els bombardejos dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Una decisió que, segons els experts, tanca la porta a qualsevol obertura del país i a la possibilitat de negociar la pau en Washington.
I això, avui que encara són ben presents les reivindicacions del 8M, els lemes habituals pel Dia de les Dones, si suma ahir el clam en contra de la guerra.
A Palma, un any més, hi ha hagut dues marxes. Al matí, la del moviment feminista de Mallorca amb 2.000 persones i a l'hora baixa, la de la coordinadora transfeminista amb unes 2.200, segons la Policia Nacional. Són les portaveus Maria José Busquets i Marta Serrano.
Estem vivint un temps que no només encara mos queda molt per assolir, sinó que tenim un perill real de retrocés en drets. O sigui, que és més important que mai manifestar-se, reivindicar, que és una data reivindicativa, i sortir en el carrer.
És un dia per sortir, reivindicar i demostrar que nosaltres seguirem aquí, seguirem lluitant, seguirem organitzant-nos i que seguirem defensant els drets que ja hem aconseguit i alhora intentant aconseguir molt, molt més per aconseguir una igualtat.
A Eivissa, la convocatòria ha reunit prop de 500 persones i a Maó, 300.
I a partir d'avui, l'audiència jutja els 8 acusats d'una violació grupal l'agost del 2023 a Magaluf, a Calvià.
La fiscalia demana que se'ls condemni a 153 anys de presó. Se'ls acusa de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament.
També avui s'espera que passin a disposició judicial els dos detinguts dissabte per la seva presumpta implicació en l'atropellament mortal a Calen Blanes, a Ciutadella.
El tràmit dependrà del fet que no s'allargui excessivament l'interrogatori, que s'està complicant per les tasques de traducció d'acord amb les fonts policials.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dilluns.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començant la setmana, com sempre, pendents del temps, perquè de nou torna la inestabilitat. Una nova dana afectarà el nord-est de l'illa de Mallorca i la totalitat de l'illa de Menorca. Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia, avui tindrem intervals nuvolosos, ruixats ocasionals i dispersos que de cara a l'hora baixa podrien ser ocasionalment forts. Avís de nivell groc, com deien, que entra en vigor just ara, a les 9, en aquestes dues illes, i romandrà en vigor fins a les 6 de l'hora baixa. Poden caure fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora. A més, les temperatures es mantindran en poc canvis i el vent serà fluix de component oest. Aquesta jornada està marcada pel balanç també de les xifres d'assistència a les diferents manifestacions d'ahir, dia 8 de març, dia de les dones. El moviment feminista va sortir als carrers i milers de persones varen rebutjar el retrocés de drets, la violència contra les dones. Enguany, però, aquestes reivindicacions s'han compartit protagonisme amb un altre missatge reivindicatiu que ha estat el de no a la guerra. Joana, bon dia.
Bon dia, Marta. Efectivament, es va poder llegir aquest missatge a moltes pancartes no a la guerra, diferents pancartes que acompanyaven les marxes que un any més tornaven a estar dividides. A Palma, dues concentracions diferenciades, el de matí, el del moviment feminista de Mallorca, que va reunir 2.000 persones, i la de la coordinadora transfeminista a l'hora baixa, amb xifres que arriben a les 2.200 persones, segons la Policia Nacional. Dades que no coincideixen, però, amb les de les xifres de les organitzacions convocants, que arriben a les 8.000 persones. En el cas de la resta de les Illes Balears, a Eivissa, la convocatòria de la comissió 8M va reunir prop de mig miler de persones, va ser el passeig de Vara del Rei sota el lema Justícia, Drets, Acció, Feminisme. A Formentera es varen concentrar un centenar de persones a la plaça de la Constitució de Sant Francesc i a Mahó la manifestació del Dia de la Dona ha comptat amb gairebé 300 participants sota el lema Resistir és existir.
També vos contem que el govern posa en marxa l'ajuda de 10.000 euros als menors de 40 anys que adquireixen el seu primer habitatge i reserva 6 milions d'euros per aquestes subvencions. Xisco.
Bon dia, Marta. El Butlletí Oficial de les Illes Balears informava dissabte d'un canvi en el pla de subvencions de l'executiu per aprovar aquestes ajudes directes. La mesura anunciada per la presidenta Marga Proens en el debat de política general pretén facilitar l'accés a la propietat en un mercat immobiliari marcat pels preus alts. La nova subvenció està dirigida a persones de manco de 40 anys que adquireixin el seu primer habitatge habitual aquí a les Balears. L'objectiu és ajudar a cobrir part de les despeses inicials d'aquesta compra, com l'entrada, els impostos o els costos de notaria. És una part dels obstacles que troben els joves per accedir a una hipoteca a unes illes on el preu de l'habitatge, com ja sabeu, s'ha disparat en els darrers anys.
En crònica de successos, vos contem que la secció segona de l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà a partir d'aquest dilluns, serà d'aquí una hora, a les 10, els 8 acusats de la violació grupal ocorreguda a Magaluf, a Calvià, l'any 2023, al mes d'agost.
Sí, la Fiscalia sol·licita que siguin condemnats a un total de 153 anys de presó i el pagament de 190.600 euros com a presumptes autors de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament. Els fets, segons exposa el fiscal, en el seu escrit d'acusació, varen ocórrer al voltant de les 7:30 del dematí del dia 14 d'agost de l'any 2023. Els 8 processats, tots de nacionalitat francesa, menys un suís, varen acudir a l'habitació d'un hotel de Magaluf en el qual s'allotjava un d'ells acompanyat de la víctima. La dona estava inconscient, estat que haurien aprofitat per violar-la en múltiples ocasions. Uns fets que varen registrar amb els telèfons mòbils i que varen, a més, compartir a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Els 8 acusats romanen a presó provisional des de la seva detenció l'any 2023, pot dies després que ocorreguessin els fets.
I respecte a la situació a l'antiga presó de Palma, recordant que avui dilluns s'acaba el termini perquè les prop de 200 persones que ocupen aquesta presó presentin al·legacions a la notificació de desallotjament que varen rebre. Una vegada resoltes les al·legacions, se'ls oferirà un termini de 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament iniciarà un procés judicial per obligar aquest desallotjament. Recordant que el primer tinent de Batlle, Javier Bonet, va declarar que els que ho facin de manera voluntària sí que podrien tenir un llit garantit, però no un habitatge, com han demanat algunes de les persones que viuen dins aquesta antiga presó. Moment per la nostra frase del dia, són les 9 i 9 minuts.
Així és, Marta. La frase d'avui és de Plató, el filòsof clàssic grec, que va dir que allà on regna l'amor, s'obren les lleis.
I de què parla tothom?
I d'una parella de famosos entre els quals no regna precisament l'amor al qual feia referència Plató. Ells són Lily Allen i David Harbour. La cantant britànica ha tornat a enviar un nou missatge públic al seu exmarit i aquest actor David Harbour i ho ha fet d'una manera molt visual. Mirau i escoltau. Durant un concert de la seva nova gira, Lily Allen ha aparegut a l'escenari amb un vestit molt peculiar, fet amb una tela verda plena de rebuts de compres de luxe. Però no eren unes factures qualsevulla. Segons l'artista mateixa va explicar, es tracta de les factures dels regals que Harbour hauria fet a altres dones mentre encara estaven casats. Entre els tiquets es podien llegir compres de marques de luxe o sopars a restaurants exclusius. Aquesta performance va tenir lloc mentre Allen interpretava For Shan Stan, una de les cançons més dures del seu darrer disc dedicada precisament al seu home. Aquest disc és West End Girl. I aquest àlbum en dedica gira al voltant del final del seu matrimoni i de les infidelitats que, segons ella, van marcar aquesta relació. L'escenari i la cantant es va embolicar amb aquesta tela plena de rebuts com si fos un vestit improvisat. Una bossa de mà i un telèfon també formaven part d'aquesta escenografia com a símbol dels regals i de la relació a distància que varen mantenir la cantant i l'actor. En el moment, aquest moment volia dir, s'ha fet viral a les xarxes i molts de fans ja l'han batejat com el nou vestit de la venjança, en referència a un altre vestit icònic de Diana de Gales de 1994, que ara compartirem amb tots vosaltres. Aquest vestit, Lady Di, el va dur la mateixa nit que Carles III va admetre públicament la seva infidelitat en Camilla Parker a un documental de la BBC. Lady Di va anar a una festa amb un vestit negre ajustadíssim, dissenyat per Christina Stambolian, i es va convertir en allò que varen dir el revenge dress original i canònic, i en un dels moments de la moda més famosos de la història. No sé què haurà semblat el vestit de Lily Allen, jo, si, com que anaven los chichos. Crec que eren. Los chichos o los chunguitos. Si me das a elegir, jo me quedo en so vestit de Lady Di, perquè és de Lily Allen un poc hortarango. Ses coses
massa específic.
Exactament.
Massa específic, sí. No, era necessari.
No, i també que a mi m'ha faltat un detall. En Harbour, tot això que comprava, ho feia pagat des del compte compartit,
clar,
o eren doblets seus.
Molt viu,
perquè
no era,
Perquè també t'ha dit, no, demanant.
No,
ho afirmava, però també dic que si els doblets eren seus, vulguis que no, des d'un punt de vista moral, pot ser reprobable el fet de que li sigui infidel, però també haver de fer aquesta espècie com de llençol sant, si m'apures, en sos rebuts d'en Harbour, no ho sé, un gran massa, pel meu gust.
Idò, jo penso que és vera que es podrà ser bruts millor sempre rentar-los a casa, perquè aquestes qüestions, a vegades, mostrar-les, exposar-les i contar-les és una mica delicat, però jo me llevo el capell davant de Lily Allen, si ja prepara aquesta cara, igual que me vaig llevar el capell el dia que la Lady Di va dur aquest vestidàs i va deixar a tothom bocabadat. Però
tu des de Sauva, el 94, estaves pendent d'aquest dia i vas dir, però per favor, Lady Di, icono, icono.
No siguis així. Se n'ha parlat molt i durant molt d'any d'aquest vestit, igual que crec que també se'n parlarà d'aquest de Lily Allen. És vera que no només pens que sigui una performance en crítica, una manera de... Vull dir, no, és una manera també... Diuen vestit de la venjança, jo no crec que sigui tant una venjança com exposar allò que t'ha passat, igual que ara me venen al cap la cançó de Shakira que li va fent en Piqué, que tothom va criticar tant i que tothom va dir que s'havia passat una mica, però en el final, bueno, també no va contar res que no li hagués passat a ella, tot per un pot de confitura que va destapar.
Jo te dic una cosa, crec que si tothom que ha patit per amor ha d'acabar fent cançons, ha d'acabar fent vestits, ha d'acabar fent novel·les...
No, dic que ho hagi de fer tothom.
No, sí, aquest és el problema que tenim, que ara tota literatura del jo sembla que ja ningú té imaginació, ningú té fantasia,
mira,
tothom
jo...
conta allò que li ha passat i dius...
A mi, millor, cosa,
m'agradaria més cançons...
No, però són cançons o són expressions que, per ventura, ajuden altra gent, no? Per exemple, també na Miley Cyrus, després d'haver passat un dol supergros per la ruptura amb un moment Xisco Nadal...
No, és que no és el mateix.
Bueno, sí, és el mateix. Va escriure una altra cançó per empoderar-se ella mateixa i per sortir d'aquell dol que havia passat. I cançons com aquesta després m'ho serveixen per, d'alguna manera...
Ja, però... La pregunta seria, com pensa? Perquè l'energia que tu desgastes en sentir-te despetxat, com diria Rosalia, per mal de morts, jo crec que a la fi no compenses millor. Mira, no ha pogut ser, passa pàgina i tira cap endavant.
Nomenat, qui s'ha citat Miley Cyrus en va, jo m'ho vaig obligat a defensar-la, no me comparis Flowers amb aquesta espècie de vestit horrorós que varen veure aquest cap de setmana amb una cançó de Shakira. Les coses com són.
Jo no dic que el vestit m'hagi agradat, però sí que és una performance crítica, reivindicativa en allò que li ha passat. No,
manera,
és una manera de dir, escolta, ara ja sé que m'has parat les banyes en 100 persones i damunt has utilitzat el nostre compte comú per regalar coses als teves amants.
Perquè sé que estic
en desavantatge,
perquè sempre que parlant d'aquestes coses me faig petit. Però la cançó Flowers era alegòrica, no era insultant. Que jo crec que això és la gran diferència entre allò que va fer Miley Cyrus i no allò que han fet altres artistes.
No, i na Lily Allen tampoc ha insultat a ningú.
Estimada, agafar rebuts de la seva parella i fer-se un llençol davant tothom una mica dejectable sí que és. Les coses com són.
Jo, com que això és un duel important, aquí, aquest això, Nadal versus Maroto...
En tota l'època de Namarités a Campos ja apueste por una. Amb aquí estan, en Maroto o amb en Nadal.
Vale, només afegiré, com pensa, jo crec que el que he comentat abans, se desgasta molta energia. Mira, millor elegantament passar cap endavant, passar pàgina, jo crec que és molt millor, però aquí ho deixo, si puc intervenir en aquest debat, encès, que reprendrem a partir de les 11, amb la que hem trobat que ha estat aquesta notícia del dia. No només en Xisco i na Joana, sinó en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Cata Jaume, Alejandro Rubio, Anas Barnissú i tot l'equip que fa possible el dia, que comença d'aquesta manera la setmana. So hateful, 'cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts, comença la nostra tertúlia. Recordem als nostres oients i espectadors més fidels que sempre comencem la setmana, els dilluns, de forma habitual en la nostra tertúlia política, amb el repàs a l'actualitat amb els diferents portaveus parlamentaris i en ordre de representació al Parlament. Avui saludem Marga Durán, diputada del grup parlamentari popular. Senyora Durán, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mercedes Garrido, diputada del grup parlamentari del PSIC. Bon dia, senyora Garrido.
Molt bon dia.
Sergio Rodríguez, portaveu del grup parlamentari Vox. Bon dia, senyor Rodríguez.
Bon dia, buenos días.
Saludam aquí els estudis també, Ferran Rosa, grup del portaveu del grup parlamentari Més per Mallorca.
Molt bon dia.
Bon dia, senyor Rosa. I ens escolta José María García, diputat del grup parlamentari Mixt per Unides Podem des de Menorca. Bon dia.
Bon dia, buenos días.
Comencem aquest repàs a l'actualitat amb alguns dels temes que han centrat aquestes darreres jornades. La primera té a veure, ens afecta a nosaltres directament com a arxipèlag. Parlem de l'acord entre Més per Mallorca, Més per Menorca i el Partit Popular per poder aprovar un canvi rellevant a la gestió dels aeroports de l'arxipèlag i reforçar la capacitat de decisió de les institucions autonòmiques. Recordem que és un acord que preveu informes vinculants sobre, per exemple, capacitat de càrrega, també plans estratègics, tarifes. Un objectiu és que se pugui aconseguir a la Cambra Autonòmica i que sigui posteriorment ratificat al Congrés dels Diputats, on la norma hauria d'aprovar-se definitivament. Recordant també que aquest cap de setmana està marcat per les queixes d'eivissencs, de menorquins, per la pujada del preu dels vols interilles. Així que comencem amb aquesta pregunta sobre quins aspectes podrien millorar amb una major decisió sobre el que ocorre en el dia a dia del nostre aeroport, senyora Durán.
Bé, molt bon dia. Una altra vegada dic que nosaltres, el Partit Popular, va donar recolzament a la presa en consideració d'una proposició de llei que havia presentat Més per Mallorca i Més per Menorca per la congestió dels aeroports. Nosaltres ja vam dir que en aquell moment presentaríem esmenes perquè el test el volíem millorar i volíem donar una altra forma. I ho volíem fer perquè va en la mateixa línia de totes aquelles mesures de contenció que ha aplicat des del primer dia el govern de Margall Provenç. El govern de Margall Provenç va posar tot d'una damunt la taula l'impacte per la sostenibilitat turística, després va aprovar un decret per combatre l'oferta turística il·legal. Vull recordar que s'han retirat 30.000 places turístiques il·legals de les Illes Balears i també fa dues setmanes se va signar un acord en totes les navieres per posar també, no només per posar un límit en el nombre de creuers que arribaven a Palma cada dia, sinó també per el nombre de llits mensuals que haurien de tenir a les Illes Balears els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Ara, amb aquest tema de la gestió aeroportuària, era una cosa que nosaltres consideraven que era ben necessari, perquè no pot ser que ENA constantment digui que vol més nombre de passatgers, quan aquí el govern de les Illes de Margall Provenç ja ha limitat el nombre d'allotjaments. Per tant, nosaltres el que volíem era una modificació del Comitè de Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears. I ho volíem en tres vessants, en la composició, en l'organització i en les funcions d'aquest comitè. Volíem que participassin tots els consells insulars, volíem que participassin tots els ajuntaments que tenen aeroport, volíem que les reunions se poguessin demanar des d'aquí i no esperar que Madrid els convocàs, que qualsevol representant, tant de la Comunitat Autònoma com de Madrid, els pogués demanar, i també volíem modificar les funcions, perquè abans era només un mero òrgan d'escolta i ara volien que tingués ja més capacitat de decisió.
Senyora Garrido. Bé, nosaltres, en quant a la proposició de llei que va presentar Més en el seu moment, en el seu dia ja mos vàrem abstenir la setmana passada. De fet, durant tot l'inici d'aquest any, gener, febrer, hi ha hagut converses importants, i jo crec que el senyor Rosa mos ho podrà explicar també. Hi ha hagut converses per intentar arribar a un acord entre tots els partits a l'hora de poder aprovar aquesta llei, perquè el que plantejava la senyora Duran ara mateix bàsicament són les germanes, les mateixes germanes que va presentar el Partit Socialista. Eren pràcticament calcades del Partit Popular en les nostres. Nosaltres la setmana passada, en aquest acord que van arribar PP i Més, mos vàrem abstenir a les votacions també, perquè sobretot crec que han de ser coherents en la nostra postura. I el que nosaltres aprovem aquí en el Parlament de les Illes Balears han de ser capaços també d'aprovar-ho en el Congrés dels Diputats, perquè el que s'aprova aquí en el Parlament de les Illes Balears no entra en vigor, sinó que se'n va a Madrid i s'ha d'aprovar a Madrid. I aquesta coherència és la que no veiem per part del Partit Popular, per dos motius. Per una banda, perquè nosaltres sí podem afirmar que el que votem aquí se votarà allà de la mateixa manera, el Partit Popular no ho pot afirmar, i tenint la mostra en el senador Formentera que se va abstenir després d'haver-lo votat a favor aquí. Això per una banda. I per una altra, la senyora Duran mos parlava de les mesures de contenció de la senyora Provenç. Quines mesures de contenció, senyora Duran? Quines mesures de contenció? Perquè ara mateix el que veiem és que el Consell de Mallorca té en marxa vendre més places d'hotels, ja els ha venudes, més places d'hotels, això són més places de lloguer vacacional, això són més places a les nostres illes. El que parlava vostè de les navieres és que se quedi la cosa com està, eh? No se rebaixa ni un sol creuer en tot l'any. Per tant, quines mesures de contenció? Si de veres volem prendre mesures de contenció, s'ha d'actuar damunt les places turístiques. Aquesta és la capacitat que té el Partit Popular. I votant aquesta llei, el que fa el Partit Popular, primer, et ser incoherent, perquè no ho aprovarà a Madrid. I segon, és eludir les seves responsabilitats. La seva responsabilitat és limitar les places aquí a Balears.
Tot d'un iniciem el debat.
I això no ho fa.
Tot d'una podran respondre aquestes preguntes per part dels seus contertulis i portaveus, però primer fem aquesta primera ronda de valoracions. Senyor Rodríguez, al seu torn.
Bueno, hoy lamento que no esté aquí el señor Apesteguía, porque me hubiera gustado que nos explicase cómo pretenden participar en la gestión de un aeropuerto que mueve millones de personas cada año, cuando se han demostrado absolutamente incapaces de controlar y gestionar un ayuntamiento de 700 habitantes. Pero entiendo perfectamente la postura de Més, es una postura de un partido independentista que quiere trocear el Estado. El otro día el señor Apesteguía, su portavoz, en una comisión dijo abiertamente que ellos eran un partido independentista y que les gustaría separarse del conjunto del Estado. Lo que no puedo entender es la postura del Partido Popular. O sea, que el Partido Popular acompañe a los independentistas ni a cobrar una herencia es algo que no puedo entender. O sea, con esta gente, en cuestiones como estas, que en el fondo lo que buscan es desmembrar el Estado, el Partido Popular no debería participar, no deberían haber aprobado la toma en consideración de la ley. Es verdad que ahora cuando ustedes la intentan descafeinar mediante una serie de enmiendas que, como bien ha dicho la señora Garrido, están un poco en la línea de las mismas enmiendas que quería el Partido Socialista, que es rebajar un poco las exigencias iniciales de esa ley que daban a la comunidad autónoma la mayoría en la gestión, en el Consejo de Administración de la gestión de los aeropuertos. Esperamos que esto se revierta, pero insisto, a mí lo que me gustaría es que el Partido Popular nos diga por qué se ponen como motos cuando nos negamos sin acuerdos claros a investir, por ejemplo, a la presidenta de Extremadura, porque no tenemos claro por dónde quiere ir el Partido Popular, con quién quiere pactar el Partido Popular. Y ahora resulta que en esta comunidad autónoma el Partido Popular y los independentistas de MES, los socios de Bildu en diferentes elecciones, van de las manos con el Partido Popular. Me expliquen ustedes, señores del Partido Popular, cómo pueden ir con esta gente absolutamente a nada.
Senyor Rosa.
Jo li explicaré, senyor Rodríguez, que és que en aquesta comunitat autònoma, de fet, els únics que estan fora d'aquesta qüestió són vostès. Són els únics perquè els darrers 20 anys tots els partits, tots, ens han posat d'acord en que el sistema aeroportuari no respon a les necessitats de les Illes Balears, no respon a les necessitats dels illencs i no respon a la necessitat de connectivitat que tenim els illencs. I la prova d'això és que el senyor Pestegui ja no és aquí, entre altres motius, perquè li varen fer overbooking a Menorca i no ha pogut tornar de Menorca fins avui de matí. Perquè tenim un sistema aeroportuari, un sistema de transport aeri que no respon a les necessitats que tenim els mallorquins, que tenim els menorquins, els Eivissen i els Formenters. Respon exclusivament a una necessitat que té AENA de fer més i més i més caixa. Aquesta és la realitat. I la prova d'això és que els darrers 10 anys ha augmentat el nombre de passatgers un 48%. I en aquest sentit jo crec que, senyora Garrido, hem de plantejar-nos que la feina s'ha de fer des de totes bandes. Des del govern central, que té unes competències que s'ha de programar vols i s'ha de fixar topall de vols en els aeroports i decidir si els has d'ampliar o no, però també des d'aquí. I la prova d'això és que mentre el govern passat aprovàvem una moratòria de places, i no només aprovàvem una moratòria de places, sinó que introduíem un decreixement progressiu de places turístiques a les Illes Balears, l'aeroport de Sant Joan s'estava ampliant. I aquesta és la realitat, és que AENA no mira pels mallorquins, AENA mira exclusivament pels dividends dels seus accionistes. I en aquest sentit jo crec que val la pena plantejar-ho, vull dir, i és el que fa aquesta llei. Poden les institucions d'autogovern decidir quin és el sostre de places aèries que han de ser les Illes Balears? Jo crec que sí. I no són jo qui ha de fixar quines han de ser, però crec que les institucions que són competents en matèria de turisme, que són competents en matèria d'urbanisme, que són competents en matèria de recursos hídrics, que són competents en pràcticament totes les qüestions que afecten el dia a dia dels ciutadans, han de poder vetllar perquè aquesta qualitat de vida dels ciutadans no se vegi completament malmesa simplement per un allau massiu de vols que és el que ens està sotmetent els aeroports i la programació dels aeroports que fa AENA. En aquest sentit, jo crec que és benvinguda aquest acord, en el qual jo espero que els parlamentaris socialistes s'hi vulguin sumar al final, perquè crec que seria coherent amb la posició que han tingut els darrers 20 anys.
Senyor García, l'escoltam i tot d'una debatem aquesta primera notícia que valoram.
Bueno, Unidas Podemos también votó a favor de la toma en consideración de la ley, de la propuesta de ley, y bueno, en principio yo lo que no quería es quitarle la ilusión a MES per Mallorca y MES per Menorca, pero creo que este acuerdo, cuando vaya al Congreso de los Diputados, no va a estar votado a favor por parte del Partido Popular, como ha dicho Mercedes Garrido del Partido Socialista. El caso más cercano lo tenemos con la intervención que se hace en el Parlament Balear de defensa de que Formentera tiene que tener un senador más, y cuando llegan a Madrid, de repente, ya no hay senador para el Partido Popular, y creemos que en este caso va a pasar lo mismo. Porque el Partido Popular hace una cosa y luego dice la contraria. Los acuerdos, pues ya lo dijo Toni Costa, que los acuerdos, bueno, pues se mantienen mientras se mantienen, y luego después pues cambian los acuerdos y ya, pues, es decir, no te puedes fiar de lo que dice el Partido Popular porque dice una cosa y hace la contraria. Por ejemplo, ha dicho que no va a votar en contra mañana de la toma en consideración de la limitación de entrada de vehículos en Menorca, y si va a votar a favor de la limitación de entrada de aviones en Menorca, en Ibiza y en Palma. No es que no es entendible esta postura del Partido Popular, y además aquí lo que habría que hacer sería cambiar el modelo económico. Es decir, mientras tengamos un modelo económico que se mantiene con el turismo de sol y playa, las compañías aéreas van a seguir trayendo gente. Mientras haya plazas para traer gente, las compañías aéreas van a seguir trayendo gente. Entonces, entiendo que hay que cogestionar, entendemos que hay que participar en la cogestión por parte de las administraciones, pero yo creo que el acuerdo no va a salir adelante, porque el Partido Popular lo va a vetar en Madrid.
Començam el debat, senyora Garrido, per al·lusions. Tenia per una banda les preguntes de la senyora Garrido sobre quines mesures de contenció podrien ser, i també les preguntes del senyor Rodríguez sobre els vincles polítics més. Respon la senyora Durán.
Jo, escoltant la senyora Garrido, és que me surt el que me deien a que nostra, excuses de mal pagador. Vull dir, quan no tenen arguments, la seva resposta fàcil és tot d'un atacar. Escolti'm, el Partit Socialista i els governs d'esquerres els darrers 8 anys van augmentar en 115.000 places turístiques. Els mateixos que no xerraven de saturació, que el senyor Iago Negueruela estava encantat en que hi hagués més turistes cada any, i mai se va xerrar, ja no de decreixement, ni tan sols de contenció. La primera persona, la primera presidenta del govern que ha posat damunt la taula el debat que tenim de la contenció per fer viable una indústria turística que tenim en fer viable una bona qualitat de vida de resident de les Illes Balears ha estat la presidenta Marga Provenç. Aquestes places que diu la senyora Garrido que creixeran és perquè per cada plaça que s'adona se n'ha de créixer una. És a dir, cada plaça que s'adona ha de tenir un número de baixes. Ara hi ha una bossa de places
no
s'adona una plaça de baixa. És a través del decret que se va aprovar sense el suport de PSOE que podrem combatre de manera molt forta i molt intensa les places turístiques de manera il·legal. Ja s'han retirat 30.000 places. I això sí que és un autèntic decreixement. Perquè no només donaven places legals, aquestes 115.000, sinó que també amb ells augmentava les places turístiques de manera il·legal. Mirin, nosaltres volem arribar a acords amb els partits polítics perquè no pot ser que les Illes Balears, els Consells Insulars i els ajuntaments que tinguin aeroport estiguin d'esquena a la decisió que se prenen a dins aquest comitè, que se prenia fins ara dins aquest comitè.
Recordem que el temps és més reduït en aquesta segona intervenció.
Que era necessari també modificar les funcions. Per això li han donat el suport. I ara volen mesclar els caragols amb el tema del senador de Formentera. I el tema del senador de Formentera és que ells volien el suport per obrir el meló de la Constitució, que ens han de menester els vots del Partit Popular, i nosaltres volem obrir la Constitució just per modificar aquest senador per Formentera. I en aquest cas sí que tindran el nostre suport.
Bé, jo començaré dient una cosa. Això que acaba de dir del tema del senador, que nosaltres volien obrir en Malós, totalment mentida. I aquesta mentida que se va inventar el Partit Popular, s'excusa que va inventar el Partit Popular, després d'haver-se estès en el Congrés dels Diputats, en el senador de Formentera. Clar que se veurà. Clar que se veurà, senyora Durant. Tot això ho veurem. Després, la senyora Provenç, la primera presidenta que ha parlat de contenció.
Sí.
I autoseguit, ets la primera presidenta que ha augmentat les places i ets la primera presidenta que ha fet tot el contrari del que havia dit. Nosaltres estem d'acord en la cogestió aeroportuària. Havent dit sempre, a més, des de l'Estatut d'Autonomia, que així ho diu, que se cogestionaran els ports i els aeroports d'aquestes illes. El que havent de fer d'una manera que sapiguen que pot tirar endavant. El que ha proposat el Partit Socialista saben segur que pot tirar endavant, que tindrà suport, perquè a més és el mateix que en aquest moment s'està negociant també en el PNV i en Esquerra Republicana. A mi me diu el Partit Popular que en el Congrés dels Diputats votarà exactament el mateix que el PNV i Esquerra Republicana, perquè no m'ho crec, senyora Durán, perquè tenen el pes que tenen, que és zero, perquè en la Formentera els van dir no lo apoyamos i vostès van acotar el cap i se van estenir. I això serà el que passarà en el Congrés dels Diputats. El que tenim, el que podem fer com a comunitat autònoma, havent de fer. I el que ha dit vostè antes, de que per donar una plaça d'alta se n'ha una de baixa, clar, no és vera. Se llitges qui se lleix que vostès aproven.
Vostè se
lleges
qui se lleix, 4/2025.
El que diu se llei que vostè ha aprovat és que hi pot haver un intercanvi de places una a una, quan abans era una a dues. Però
en
els
finals de la seva legislatura.
Però que els Consells Insulars trauran places noves. I aquestes places noves ja els han tret els consells insulars, tant de lloguer vacacional com de turístiques. Per tant, no digui mentides, senyora Duran, està massa basada a fer-ho, no ho faci aquí.
Demana la paraula del senyor Rodríguez i tot una senyora Rosa.
Senyora Garrido, jo no veo que sea tan extraño. El sueño húmedo del señor Feijóo es que le den los números para pactar con el PNV, con Juppercat y no necesitar a Vox.
¿Eh?
Y con Esquerra si hace falta. O sea, con lo que han pactado siempre, bueno, con los nacionalismos, a base de hacer lo mismo que han hecho ustedes, que es ceder y ceder y ceder y ceder al nacionalismo del País Vasco y de Cataluña. Esto es lo que les gustaría, pero de lo que estamos tratando aquí, que es de la cogestión aeroportuaria, nosotros estamos a favor de que la comunidad autónoma participe en la gestión del aeropuerto, pero no en que tenga la cogestión, porque, insisto, no podemos seguir deshaciendo el Estado. Además, el problema que tenemos ahora en el aeropuerto de Palma, con estas obras que parece que no acaban nunca, como las pirámides de Egipto, es creado por la izquierda. Lo que quería AENA era una ampliación del aeropuerto a la que la izquierda se negó y está obligado a hacer toda esta serie de reformas mientras el aeropuerto sigue en funcionamiento, que molestan tanto a los usuarios, porque ustedes crean el problema y luego se les enciende la bombillita de la solución. Y en definitiva, insisto, porque además la señora Durán no ha tenido a bien contestarme, ¿qué hace el Partido Popular pactando lo que sea con los partidos independentistas que quieren romper la nación? Nosotros no lo podemos entender.
Jo, senyor Rodríguez, crec que una altra vegada més demostra la seva ignorància. Vull dir, crec que, vull dir, prou de que les obres d'AENA se fan com se fan, és la mancança que tenim a dia d'avui, que és que AENA decideix exclusivament com se fan les obres, de quina manera se fan les obres, si són necessàries les obres, si s'ha d'ampliar l'aeroport o no, si han de fer passar a tots els usuaris pel duty free o no. Aquesta és la realitat. Mentre que en la proposta que duem nosaltres, en la proposta que se va aprovar la setmana passada en comissió, les institucions d'aquí poden decidir sobre aquestes qüestions. Fins a dia d'avui no podien decidir. De fet, podien opinar i no se tenia... No, vull dir, igual que puc opinar jo com a ciutadà, igual que pot opinar el meu veïnat de dalt. Vull dir, la realitat és que aquest paper arribava a Madrid i passaven directament una trituradora. I el plantejament que fem és diametralment diferent. És que les institucions d'aquí puguin decidir sobre una infraestructura crítica per la nostra economia, per la nostra connectivitat, per la nostra mobilitat. I després, a mi m'agradaria fer un plantejament, i ho han comentat pràcticament tots els intervenents que m'han precedit, el senyor García, la senyora Garrido, la senyora Duran. És evident que els quatre companys que m'acompanyen avui a la tertúlia tots formen part de formacions polítiques estatals que miren exclusivament pels seus interessos a nivell estatal. Els únics que ballem exclusivament pels interessos dels illencs, i en aquesta qüestió crec que ha quedat palès, són nosaltres. I no només que ha quedat palès, sinó que si nosaltres no haguéssim presentat la llei de cogestió aeroportuària, haguéssim seguit presentant any rere any proposició no de llei que tenen un caràcter simbòlic però que no tenen cap tipus d'impacte real, i s'hagués quedat així, tothom d'acord en la cogestió aeroportuària però tothom d'acord en no fer absolutament res llevat de nosaltres.
Senyor García.
Sí, bueno, yo insistir en lo necesario de cambiar el modelo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos islas que son Ibiza y Menorca. Dos aeropuertos, Ibiza 9 millones de pasajeros y Menorca 4 millones de pasajeros. Esto es consecuencia de una política que se ha llevado durante mucho tiempo de contención del modelo económico, de contención de plazas en Menorca y no en Ibiza. Esto es así, y como consecuencia de esto, pues hay menos millones de turistas que vienen a Menorca con respecto a los de Ibiza. También deberíamos empezar a defender el modelo público, quiero decir, porque AENA es pública, pero tiene un 49% de capital privado, y ese capital privado va a influenciar mucho en lo que pueda pasar con este acuerdo también. Ese 49% de AENA va a tener mucha influencia en lo que pueda pasar en la votación en Madrid. Por lo tanto, bueno, a mí me gustaría que nosotros hemos hecho enmiendas también en relación a que, bueno, pues que la participación de los consejos y de los ayuntamientos estuviera, o sea, fuera efectiva. No hemos llegado a lo que ha planteado la transacción que ha hecho MES con el PP, pero pensábamos que era una cosa que era más real, ¿no? Y bueno, a mí también me hace mucha gracia el ataque de celos que le da a la ultraderecha, porque todos los días están negociando con el Partido Popular, y no sé qué viene ahora ponerse tan celoso con un acuerdo que ha llegado con otras fuerzas políticas. Entonces, bueno, pues es todo un poco esperar a que este acuerdo llegue a Madrid y ojalá se apruebe, pero nosotros, desde luego, nos tememos que no va a ser así.
Molt breument, que hem d'anar a publicitat. Senyor Duran, que demanava la paraula per contestar també, crec que el senyor Rodríguez.
Molt breument. No pot ser que la senyora Garrido, quan no té arguments,
no,
només digui...
Sí, que havia de contestar.
Crec que la pregunta que
no
estava...
Si no,
la pregunta...
No,
jo la pregunta, dir... Perdó, la pregunta que estava a l'aire era la del senyor Rodríguez sobre els vincles
no,
amb més.
Jo demano paraula, també.
Ara li contestaré, però el que no pot ser és que la darrera intervenció de la senyora Garrido només sigui dir que la senyora Duran diu mentides i que està acostumada a mentir. És això jo no ho puc permetre. Com que no ho vull permetre, ja sabem de l'educació de la senyora Garrido que demostra aquí cada setmana. Però el que és cert és que 115.000 places, quan s'han augmentat més les places en aquesta comunitat autònoma, ha estat gràcies en el govern de l'esquerra, especialment del PSOE, que governava en el govern amb un conseller de turisme i en el Consell de Mallorca amb un conseller de turisme del
PSOE.
Escolti'm, hi ha una cosa molt clara. Nosaltres, el que mos prima a l'hora de donar el nostre vot en el Parlament de les Illes Balears són els interessos dels ciutadans de les Illes Balears. De la manera que el senyor Ara Rodríguez mos recrimina que nosaltres haguem arribat a un acord, escolti'm, moltíssimes vegades els vots voten l'esquerra, moltes vegades, no just en comissions, també en plenari, només faltaria. Quan els interessa carregar-se qualsevol iniciativa bona per la ciutadania que proposi el Partit Popular i que no compti amb el seu interès, voten en l'esquerra. Vull dir, hem de normalitzar que el que ha de primar en les votacions en el Parlament són els interessos de les Illes Balears.
Un minut abans de publicitat, darrera intervenció, senyora Garrido.
No, 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 tant de greu.
Que quedi...
No,
que
sempre coincidim moltes vegades amb vots.
Senyora Duran, m'havien donat la paraula.
De fet,
hem aprovat
moltes
normes
bones.
Darrer minutet, m'havien donat la paraula.
Darrera,
abans dels anuncis.
Senyora Duran, jo, perquè quedi ben clar, les 115.000 places que se creen les dues passades legislatures surten de la llei que varen fer el senyor Delgado i el senyor Martínez.
Que se'n pot canviar de quan que s'han volgut?
Que varen liberalitzar per complet.
Perquè no la
varen
canviar.
La passada legislatura se fa una moratòria. Se diu que se donen de baixa, perquè a dues places que donin de baixa en podran mantenir i en podràs crear una. El que fa ara el Partit Popular...
Quan varen crear més places?
Crear places hoteleres i crear places de nou de lloguer vacacional. Aquesta,
perquè amb una bossa de places s'ha d'emplear, perquè hi ha un número tancat
partit,
de places.
Això és el que ha fet el Partit Popular. Llevar la moratòria que hi havia i crear noves places. Per tant, efectivament, senyora Duran, falta la veritat, que és el mateix que dir mentides. Falta la veritat i és el mateix que dir mentides. Falta la veritat i és el mateix que dir mentides.
Quan hi ha hagut més nombre de places noves amb vostès?
Senyora Duran,
quan hi ha hagut més turisme, és amb vostès. Quan hi ha hagut més turistes, és amb vostès.
Vostè repeteix un argumentari que és fals, i que falsa
no
falta a la veritat.
Quan hi ha hagut
per tant,
més
quan
places
quan falta
vostès,
la veritat, és quan diu mentides.
Li sap greu. Me sap greu
no,
que li sàpiga
greu
la realitat.
Que li diguin mentidera quan te ves.
No, jo no ho som mentidera.
9:42, me sap greu interrompre aquest debat, però hem d'anar a publicitat, escoltar el bisturí, tot d'una, reprenem aquesta tertúlia aquí al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el 9M, día en el que se celebra el verdadero Día de los Derechos de la Mujer. El día después, pasados los fastos, pasada la fiesta a la que los titulares llamaban protesta. No es una celebración, es una protesta. Ver dónde, cuándo y cómo está cada uno en la defensa del otro cuando regresa a casa. Día donde la representación callejera de ese día se escindía, se desunía aquí en Mallorca y en toda España. Concentraciones distintas reivindicando cosas distintas a distintas horas y en el mismo lugar. No sea cosa que fueran a coincidir. Igualito que los hombres. Una falta de acuerdo que se interpreta como una forma de violencia entre ellas. Donde el mensaje no es pro mujer, sino por una mujer. Politizada, izquierdista, antimachirulo, contraseñoro, frente patriarcal y derechista, no aguerrista, promigrante y abortista. Que no le falte detalle. Poco o nada de los más de 100.000 casos de violencia activa contra ellas, del trágico arranque de 10 asesinatos de este año. Ni Blas del fallo de las pulseras, ni Peter de los pretendidos abusos sexuales en Moncloa, ni sobre la vergonzosa gestión de esas denuncias en los partidos. Eso por ni hablar del velo negro que enluta la alegría de esos gritos. No es no estar en la política mientras se reivindica tu sexo. Es que cuando se está en eso, no se está por la mujer, sino por una mujer. y que quizás sin saberlo, eso sea lo que impide que igualito que hace el hombre, no se pueda estar donde debiera. Y ya mañana, siempre femenino y eterno, más.
Mitos, mujeres, galgos y ciudades, musas, pintores, gatos y novelas, reinas, banqueras, hadas y estudiantes, discos, estrellas, robots y japonesas.
Són les 9 i 44 minuts. Seguim aquí a la nostra tertúlia política. Avui és dilluns, com sempre, a través de la ràdio i també a través de la televisió. Un dels segons temes que plantejam els nostres portaveus és el cas Koldo, el conegut com a cas Koldo, perquè el Tribunal Suprem jutjarà o José Luis Ábalos, recordam, Koldo García, Víctor de Aldama, això serà el mes d'abril, per la presumpta trama entorn de la compra de mascaretes per part del Ministeri de Transports durant la pandèmia de Covid-19. Ha rebutjat enviar el cas a l'Audiència Nacional, tal com van demanar les defenses de l'exministre i del seu antic assessor durant una vista de qüestions prèvies celebrada fa uns dies, el 12 de febrer. Segons informen fonts judicials, la vista, ja tenim data, començaria després de Setmana Santa. És un cas, ja ho sabeu perquè hem parlat moltes vegades en aquest programa, amb fortes ramificacions balears. Sí que es veu que el jutjat ha estimat alguns testimonis, però s'hi ha inclòs el de l'expresidenta del govern en aquell moment, Francina Armengol, actual presidenta del Congrés. A mesura que s'acosta aquesta data, el mes d'abril, recordem, volem analitzar amb els nostres portaveus sobretot quines conseqüències podria tenir la forma de que s'ha desenvolupat per la nostra comunitat i, de nou, amb ordre de representació al Parlament. Senyora Duran, quines conseqüències podria tenir?
Pues ara veurem què dirà la senyora Armengol. Esperem que digui la veritat, que digui tot el que sap, perquè vull recordar que la primera compra de mascaretes fraudulentes que se va fer a Espanya va ser aquí, a les Illes Balears. La presidenta ara del Congrés, la senyora Francina Armengol, va fer una compra de 4 milions d'euros d'unes mascaretes que no servien per res, d'unes mascaretes que encara estan a dins un magatzem, 1,5 milió de mascaretes que no se van poder emplear en cap moment, i aquesta empresa se va beneficiar d'una sèrie de comissions ja dites pel senyor Aldama. El senyor Aldama reconeix que se va cobrar una comissió per aquesta compra en concret que se va fer a les Illes Balears, una compra que va servir perquè aquesta mateixa trama de corrupció intentàs vendre aquestes mascaretes d'altres comunitats autònomes, només els van comprar les de Canaris, d'altres comunitats autònomes que no els van voler comprar, i no sabem més per què aquí Balears va ser la punta de llança d'entrada d'aquesta trama corrupta.
Senyora Garrido.
El fet de que en el mes d'abril hi hagi un judici sobre les mascaretes i que no hi hagi ningú de Balears implicat en el judici sobre les mascaretes, el que demostra és el que varen dir nosaltres des del primer dia, que ningú del govern de les Illes Balears havia participat de manera fraudulenta, sinó que més bé els havien enganat perquè era una venda que venia recomanada directament des de el govern d'Espanya. I per això se va comprar en un moment en què aquí estaven desesperats perquè no tenien cap tipus de material. Per tant, el que demostra el judici és això. A partir d'aquí, que el Partit Popular, i que també du en aquesta tertúlia el fet de que la presidenta Armengol hagi d'anar com a testimoni, que per suposat que dirà veritat, perquè tots els testimonis diuen veritat, que per suposat dirà veritat, que hagi d'anar com a testimoni, dur-ho aquí com si fos la gran notícia, quan tenim els problemes que tenim de salut ara mateix a la nostra comunitat autònoma, quan tenim els problemes d'habitatge que tenim a la nostra comunitat autònoma. Aquesta és la notícia? Molt bé. Jo vull dir una cosa claríssima. Ningú del govern de la passada legislatura està implicat en aquesta causa. I el fet que ho demostra és que hi ha judici. Segon, l'única persona encausada que anirà a judici i que allà únicament mor falta que mor diguin quin dia és el judici per un cas de corrupció durant la pandèmia és el president del Consell d'Eivissa del Partit Popular, actual diputat del Partit Popular, el senyor Vicent Marí. L'únic que anirà a judici. Per què no xerrant d'això? Perquè el senyor Marí anirà a judici. Jo crec que és molt més greu que el senyor Marí hagi d'anar a judici per haver contratat de manera fraudulenta i per assetjar a la interventora del Consell d'Eivissa molt més important que no que la senyora Armengol vagi com a testimoni a un judici. Això és el que és realment important.
Yo a veces me quedo, como decimos en Mallorca, estorat. O sea, la representante del Partido Socialista nos acaba de decir que todos los miembros del Partido Socialista de las Islas Baleares son inocentes porque fueron engañados por el gobierno de España que dirige el Partido Socialista, el señor Sánchez. Es lo que nos acaba de decir. Exactamente así. Es, ellos eran inocentes porque el que les engañó fue el gobierno de España. El gobierno de España, que ustedes apoyan porque son de su mismo partido.
Y por supuesto, tenemos, en este
y por supuesto, tenemos a una ex consejera de Sanidad bajo muchas sospechas, a la que le tuvo que dimitir su director general, que era su marido, por haber participado en un tema de unas oposiciones donde estaban sus hijos, etcétera, etcétera. Tenemos a un portavoz adjunto, el señor Marc Pons, del Partido Socialista, también con una serie de WhatsApps que no quedan muy claros. Tenemos a la señora Armengol, también, que se trataba con cierto cariño con algunos implicados en la trama, y tal vez, yo creo mucho en el sistema judicial español, y si no tienen nada que ocultar y son inocentes, me parece muy bien que sean absueltos. Ahora, que vengan estas personas que, por acción, omisión o engaño de el gobierno de España, son responsables de que en un momento crítico como el de la pandemia se dilapidasen millones de euros y vengan cada semana al Parlamento a sentar cátedra la señora Gómez diciéndole a la consellera de Sanidad cómo tiene que hacer las cosas, etcétera, etcétera, yo creo que a veces se deberían ustedes de tapar un poquito, de tener un poquito, no sé, de vergüenza torera, y pues... Y, por supuesto, si el responsable del engaño fue el gobierno de España, me gustaría que la señora Garrido pidiese responsabilidades al gobierno de España, que engañó a los miembros del PSIC, que les hizo comprar una serie de mascarillas y que, por tanto, el gobierno de España era un gobierno corrupto y criminal, como nosotros hemos defendido desde hace muchísimo tiempo.
Y no van a juzgar a nadie de Baleares.
Y siga usted interrumpiéndome, señora Garrido, que a mí... A mi no me va provocar.
És el torn del senyor Rosa.
Sí, senyor Rodríguez, en la situació que tenim als hospitals de les Illes Balears, poques el que se li diu a la consellera de Salut i poques el que se li exigeix a la consellera de Salut, perquè és una situació completament dramàtica que l'hospital de referència a les Illes Balears no donàs cites per cirurgies, no pogués rebre ni tan sols les ambulàncies si les derivassin als altres hospitals. Aquesta és la situació que tenim en els hospitals i poc se li exigeix a la consellera. Per altra banda, a mi me sorprèn, vull dir, jo crec que és normal que el senyor Rodríguez plantegi que té una confiança cega en el sistema judicial, vull dir, per desgràcies les esquerres han patit es l'ha ofert de manera constant i tenim un poc més de crítica en aquest sistema i crides atenció, vull dir, la celeritat que se donen en alguns processos i la lentitud que se donen uns altres. Vull dir, jo espero que s'esclaresqui en aquesta situació i espero que s'esclaresqui el més aviat possible per l'interès de justícia, per l'interès també dels encausats i per l'interès també de tota aquesta nuvolosa que flota al voltant d'aquest cas. Ara bé, vull dir, crec que és rellevant que hi hagi hagut casos també de mediacions, com pugui ser l'excusi del senyor Almeida o la parella de la senyora Ayuso, que no, encara no van a judici, això, vull dir, per qualsevol motiu no hi ha pressa perquè hi hagi judici, i després jo li demanaria a la senyora Duran que s'asseguin internament dins del Partit Popular a definir quins són els llindars de tolerància. I si que defines quin, si s'ha encausat és el llindar màxim que està prohibit en política, si anar de testimoni també està prohibit en política, quin és el llindar? Vull dir, perquè a mi m'apareix que el Partit Popular el que interessa, però igual que altres vegades ho ha fet el Partit Socialista, li interessa bàsicament emprar un cas d'un altre, que ha fet un altre partit polític simplement per una utilització partidista d'aquest cas, per treure avantatge polític. I aquest és el plantejament que fan vostres. Vull dir, a mi m'apareix patètic i m'apareix dramàtic en una situació de pandèmia, en una situació en què hi havia gent patint per la seva vida i sanitaris patint per la vida dels tercers, hi hagués gent que se volgués lucrar. I això és dramàtic. I això s'ha de perseguir en totes les armes que tenim a disposició. Ara, que vostres ara vulguin fer una utilització partidista, quan vostres han fet exactament el mateix, allà on han governat m'ha pres completament ridícul i m'ha pres que, vull dir, que el que posa manifest és que vostres fan una utilització de la justícia, que empren, quan va dir el senyor Aznar que quien puede hacer que haga, i aquesta és la seva estratègia, acoso y derribo qualsevol rival polític, i en aquest sentit perquè l'únic que els interessa és arribar a la Moncloa, no tenen la presidència perquè vostès no varen voler, que és el que va dir el senyor Feijo, i aquesta és la seva estratègia, senyora Durán.
Senyor García.
Sí, pues yo creo que todo aquello entendemos que se tiene que aclarar. Si Francina Armengol va a declarar como testigo, tendrá que decir todo lo que sabe y veremos a qué resultado se llega. Yo creo que aquello fue consecuencia de tener el servicio, o sea, de tener el Estado en mínimos, ¿no? De lo público en mínimos. No tener ninguna manera de conseguir mascarillas hechas en España, tener que pedirlas a otros países, pelearse entre administraciones, que me acuerdo que se quitaban los palés de mascarillas entre unas administraciones y otras, y de estas aprovechan pues Luceño y Medina en Madrid, el hermano de Ayuso, el novio de Ayuso, Ábalos, Koldo y Aldama, y bueno, pues esto en Almería también ha aparecido ahora un caso de corrupción sobre este tema, y esto es consecuencia de que en aquel momento en el que todo el mundo estaba peleándose por las mascarillas que venían de China, no sabían ni sabían lo que se iba a comprar, y había unos desalmados que se aprovecharon de aquella situación gravísima para sacar beneficio, y estos son los que tenían que estar todos encausados, y bueno, es que esto no se puede permitir, pero esto es consecuencia de que cada vez queremos quitar más cosas públicas. No, esto que se saque fuera, concesiones. Entonces, lo que necesitamos es un sector público potente, industrial potente, para que esto no pase, para que si nos encontramos en una situación como esta, pues tengamos las mascarillas a nuestra disposición, pero no las teníamos, y entonces, claro, pues hay gente que está preocupada por comprar mascarillas porque la población está preocupada por lo que está pasando y por el precio que tenían las mascarillas inicialmente, y hay unas administraciones que parece que hacen lo posible, pero esto posible les lleva a una situación de tener que pagar un dinero extra a unos caraduras que se aprovecharon del mal de toda la población, y esto es lo que no podemos volver a repetir, creo yo.
Señor Durán.
Mirin, jo el que considero és que és patètic i dramàtic que se lucressin en temps de pandèmia un caradures, com deia ara la persona que m'ha precedit, gràcies a la compra, la primera compra que va aquí a les Illes Balears. És a dir, la primera compra de les Illes Balears que se va fer va ser patètic i dramàtic, que s'utilitzessin 4 milions d'euros de tot el ciutadà de les Illes Balears per comprar 1,5 milió de mascaretes que, repetesc, no se van poder emplear mai i encara segueixen a dins un magatzem. El senyor Ábalos, superministre en el moment de la pandèmia i número 1 i mà dreta del senyor Sánchez. El senyor Santos Cerdán, número 1 del Partit Socialista des del 2021, quan van llevar el senyor Ábalos, i mà dreta del senyor Sánchez. I el senyor Koldo, el que deia carinyo a la senyora Francina Armengol. Aquestes persones són les que estan encausades, són les persones que se van aprofitar d'aquest tota una sèrie de compres, i repeteix, la primera compra se va fer gràcies a la senyora Francina Armengol, que era la presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i s'han tudat d'obvés de tots 4 milions d'euros. I això, me diguin el que me diguin, és preocupant, és patètic i és dramàtic.
Ens queden 2 minuts i mig, senyora Garrido.
El Partit Socialista ha actuat des del minut zero contra aquestes persones que se varen aprofitar de la confiança de la resta. No poden dir el mateix del Partit Popular. Qui ha posat a les llistes en el senyor Marí després d'estar encausat? Qui tornarà a posar a les llistes en el senyor Marí després d'estar... El senyor Marí va a judici.
Deixi un procés judicial.
Va a judici. És que estan en la mateixa situació que Koldo i Aldama.
Què diu?
Està pendent
de...
Ja
dic
que no va haver un contracte il·legal, senyora Garrido. No tregui.
Està pendent de que el jutgin. Aquesta és la situació del senyor Marí. També per aprofitar-se de la contractació durant la pandèmia. Això...
Ai, senyora Garrido, mentidera vostra, per l'amor de Déu, no m'escli una cosa que no té res a veure.
És que sí, és exactament el mateix. És un contracte de corrupció i d'assetjament. Són dues coses contra el senyor Marí.
És un contracte que s'ha dit que perfectament
el podria fer. Tràfic d'influències.
Era un contracte per urgència que se podria fer perfectament.
Un minut i mig.
Respectem
el torn de paraula.
Se causa per urgència que se podria fer perfectament.
En el senyor Marí el jutjaran per prevaricació. Digui vostè el que digui. I el jutjaran per assetjament.
Aportació, molt breument, senyor Rosa, que demana la paraula.
Respectis procés judicial.
Demana la paraula el senyor Rosa, mos queden un minut només per acabar la tertúlia.
Jo el que crec és que, senyora Durán, És vergonyós que això hagi passat, però és vergonyós que hagi passat a totes bandes. És vergonyós que hagi passat a les Illes Balears, és vergonyós que hagi passat a Madrid, és vergonyós que hagi passat a Almeria, és vergonyós que hagi passat a Canàries, és vergonyós que passi a qualsevol banda.
Se compli aquesta trama corrupta.
Jo crec que, senyora Durán, vostès, precisament vostès, donant lliçons.
De més faltaria.
Donant lliçons de corrupció en aquesta terra, crec que haurien de...
Perfectament.
Mira, però si en campanya electoral se van reunir amb el senyor Rodríguez, just amb permís
de presó. Tomàs no és la solució de la corrupció.
Efectivament, senyor Rodríguez, i Tomàs, vull dir, crec que vostès encara no han presó lliçons.
Temps per cloure aquesta tertúlia.
És que vostès justifiquin aquest 4 milions d'euros.
No, ningú s'està justificant. Al revés, ho estic criticant.
Senyor
Valdarrosa,
no ho critica.
Senyor Durán, el que estic dient és que han d'anar a judici i aquesta gent, si són culpables, han d'anar a la presó.
Ara sí, se'ns esgota el temps. Estic molt agraïda a la senyora Durán, a la senyora Garrido, al senyor Rodríguez, al senyor Rosa i al senyor García per haver participat d'aquest debat. Que tinguin vostès una molt bona setmana. Gràcies per venir.
Gràcies.
Notícies i continuen tot d'una.